Què tal, com esteu? 8:15 del vespre d'aquest dilluns 14 de desembre del 2020, penúltim tribuna preferent d'aquest any natural. Després de l'alegria que ens va donar ahir al Centre d'Esports Sabadell, ho hem dit avui a l'Hotel Suís, sembla que l'equip que començava, o que era esclau dels últims minuts, comença a eixugar de mica en mica aquest dèficit i a trobar també bons resultats, molts bons resultats, en els últims minuts de partit. Ho va fer l'equip entre setmana contra l'Alcorcón, amb aquell gol en el temps de descompte. Ho va fer ahir remuntant en 6 minuts només, en aquest cas a l'estadi de Cartagonova contra el Cartagena, i avui les coses es veuen d'una manera ben diferent fora del descens. Evidentment no s'ha fet res, estem a la jornada 18, queden moltes jornades encara per arribar a la jornada 42, però fa la sensació, o tenim tots aquesta sensació, d'haver-nos tret una llosa de sobre, del damunt, de necessitar veure el Sabadell fora d'aquestes posicions de descens. Ara toca canviar el xip uns dies, gaudir d'aquesta Copa del Rei i dissabte, sobretot, tornar a la batalla amb aquest últim partit del 2020 contra el Castellón a la Nova Creu Alta per marxar tots de vacances amb un bon regust. Però com diem, això canvia d'un dia per l'altre. Si recordeu, fa una setmana estàvem aquí asseguts en la ressaca del Sabadell-Oviedo amb aquelles males sensacions, parlant de la necessitat d'una final contra l'Alcorcón, i com veieu, tot això canvia de la nit al dia. Avui estem a la cresta de la ola, com se sol dir en castellà, però insistim que això és molt i molt llarg. El tribuna preferent d'avui, que el fem possible amb el Roger Benet a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us parla en nom dels esports d'aquesta casa. Som-hi, comencem, perquè ja tenim aquí els tertulians preparats.
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Tres minuts per sobre del punt de 8:15 del vespre. Ho hem escoltat ara mateix, podeu seguir participant, podeu participar com cada setmana, evidentment, al Twitter amb aquesta etiqueta TP946. Insistim que és imprescindible aquesta etiqueta, no només per tenir una mica els missatges controlats durant el programa, sinó també per entrar en el sorteig de productes oficials del Centre d'Esports Sabadell durant cada setmana. Recordem que cada dimarts sortegem aquests productes oficials del Centre d'Esports. Adrián Arroyo, què tal? Bon vespre.
Hola, què tal? Com esteu?
Des de casa, ben còmode, eh? No sé si...
Mira, et dic la veritat, estic igual que l'última vegada que vaig entrar per Skype,
sí,
i estic agafant el gust, que és posar el futbol en una pestanya i en l'altra tenir l'Skype amb la trucada del tribuna preferent. O sigui que, si voleu, vaig comentant el Girona, també.
Minut 32, no? Ara mateix...
Correcte.
0-0. De moment no es mou el...
0-0, això mateix.
El marcador de Montilivi, del pròxim rival del Centre d'Esports Sabadell. Ha canviat alguna coma al teu discurs respecte a aquest matí a l'Hotel Suís, o allò, en tus 13?
S'ha accentuat encara més, no?, en les últimes hores, a mesura que anava refredant-me una miqueta. No, al final és el que comentàvem. De fet, des d'ahir mateix en el postpartit ja ho dèiem, i aquest matí també amb la Mireia Sanz al Cafè de la Ràdio. La sensació que tinc és que el partit d'ahir ens hauria de fer reflexionar tots una miqueta. No pel partit en si, ni molt menys, sinó per la temporada en general, perquè al final... En un any que semblava, llegint segons quins comentaris, etc., que era nefast, que això no servia pràcticament res del que s'estava fent fins ara, que tocava foc nou, que havíem de cremar-ho tot, etc., en qüestió d'una setmana, resulta que ara l'equip està fora del descens. A mi que m'expliquin llavors què ha canviat tant, no? És cert que aquest any la permanència va força barata, encara que, com dèiem la setmana passada amb el Sergi Parc, no tant com sembla, sinó que estem en números similars a altres campanyes, però al final... Si en qüestió de 7 dies la cosa ha canviat tant amb 4 punts, que tampoc és que l'equip hagi guanyat dues jornades seguides, que és empatar el partit contra l'Alcorcón a última hora i guanyar el Cartagena, i ara resulta que no diré que hi ha eufòria, però pràcticament potser el que hauria de servir-nos aquest partit de Cartagena, l'haver tret el cap de la part baixa de la classificació, és per comptar fins a 10 tots, no?, una miqueta, i dir, home, ni quan es perd cal cremar-ho tot, perquè si no, malament rai, ni ara que hem tret el cap per primera vegada la feina està feta.
Ni avui dir que ens salvarem sí o sí, perquè, com hem dit, tot just estem a la jornada 18 i sortir una jornada del descens tampoc et garanteix res, però al final aquesta 18a posició per molts aspectes, per pressupost, pel que li vulgueu dir, el Sabadell segurament seria la seva posició natural, no? És la posició a la qual ha d'aspirar aquesta temporada. José Miguel Morales, què tal? Company de, a més de Ronarlequinats, farem una mica de publicitat del grup perquè em sembla que teníem allà força audiència present. Què tal? Bon vespre.
Què tal? Bona tarda.
Benvingut al Tribuna Preferent.
Moltes gràcies. Doncs molt content, i el que comentava l'Adri, no? Aquesta victòria crec que la necessitàvem tots, els aficionats, l'equip, l'entrenador, i a veure si aquests tres punts que era imprescindible guanyar o ahir o la setmana que ve per poder treure el cap i sobretot anar de vacances una mica tranquils, perquè no em vull ni imaginar marxar de vacances amb aquestes dues derrotes. Jo ja ho diré des del primer minut, jo sóc pro Hidalgo, i fins que Hidalgo ens arribi o fins que la situació sigui ja, evidentment, jo sóc pro Hidalgo, però si perdem 10 partits seguits, això no ho aguanta ningú. També hem de tenir clar el que dèiem, d'on venim, com ha estat la pretemporada, mitja plantilla és nova, tots jugadors que també els mantenim de l'any passat, que segurament l'any que ve no hi són, tot s'ha de dir, que tenen aquest any el Sabadell, no és gratis perquè s'ho mereixen, però que si ens mantenim a segona, tots sabem que hi ha una llista de jugadors que no donen el nivell per estar una temporada més a segona si volem tenir una continuïtat a segona divisió. I el més important és això, haver guanyat ahir, demostrar que som capaços de guanyar no a qualsevol camp, però sí contra rivals directes, perquè ahir era un partit també de 6 punts, igual que és el de la setmana, aquesta setmana contra el Castelló. I bueno, i a veure si aquest partit és... ens permet una mica de tranquil·litat aquesta setmana.
Tant de bo el José Manzanera tingui aquest beneït problema d'haver de fer una segona plantilla a segona divisió, eh? Seria el millor senyal de tots. No sé si això hauré de començar a preguntar a tots els convidats. Cristian Monassor, bon vespre.
Bon vespre i moltes gràcies per convidar-me.
Hidalguista, no hidalguista, carnet d'Hidalgo sense el carnet d'Hidalgo.
Jo sóc pro del que em faci guanyar, jo sóc tribunero. Llavors, sóc pro Hidalgo, sóc pro Solivelles, pro Roberto Elvira, sóc pro fins que crec que la situació no dona per més. I lògicament, sóc un romàntic del futbol i m'agradaria guanyar la Champions amb el Sabadell amb un 3-5-2. Llavors, seria el més maco, i amb un tècnic com el Hidalgo, amb el Juvenal, però també es pot ser crític si es veuen que les coses possiblement no s'estiguin fent bé, perquè al final som aficionats, i els aficionats estem per opinar i per criticar i per aplaudir i per apoyar, de tot una mica.
Sí, sí, no, al final aquí mai hem dit el contrari, que al final l'esperit crític també fa gran un club. No sé per on obrir el foc. Bé, tenia una lleugera idea, però perquè al final ha estat el denominador comú dels últims bons resultats del Centre d'Esports Sabadell aquests últims dies, les últimes setmanes, i no sé si estareu d'acord, però al final quan l'equip s'ha vist amb l'aigua al coll, ha tret la seva millor versió. Bé, millor versió no, perquè realment el partit del Corcón va ser força dolent, però sí que ha sabut definir, sobretot a l'àrea rival, en moments en els quals la classificació es podria haver posat una mica més coll amunt. La recompensa avui dia és l'equip fora del ascens, circumstancial, deia Hidalgo, però al final l'equip no ha fallat en aquestes últimes dues setmanes quan no s'havia de fallar.
Sí, és la part bona, no?, de la pel·lícula, que l'equip no es despenja, que fins i tot hem arribat a estar, crec que, 5 punts de la permanència en partits pendents, i en aquell moment de més debilitat sempre ha acabat reaccionant l'equip. Per tant, en aquest sentit sí que dins d'una temporada que evidentment està sent discreta a nivell de resultats, crec jo que com no podia ser d'una altra manera, veient recursos i veient plantilla, al final és cert el que tu comentes. Introduïa un tema al company que em crida l'atenció, perquè jo a vegades el que em sorprenc no és que la gent sigui crítica, sinó que la gent varia la crítica en funció de com avança la cosa. O sigui, jo puc entendre que a mi algú em digui, jo sóc resultadista, a mi m'és igual com jugui l'equip, jo el que vull és guanyar i prou. Que no sé si és el cas o no, m'és igual, O sigui, em refereixo, jo això ho entenc, o sigui, entenc l'argument llavors. Per tant, el partit contra el Leganés, per citar-ne algun, va ser boníssim, perquè es va guanyar, i a més contra un rival que estava a primera divisió l'any passat i que per recursos està al top 3, top 4 de la categoria. El que crec que a mi no em serveix o em grinyola una mica és la gent que quan perds però jugues bé o prou digne, competeixes i tens un mà a mà, com en el cas d'Albacete, per citar-ne algun, Aaron Rey només començar contra Tomeu Nadal i falles, d'arribar a l'Almeria l'última jugada amb un de menys i et marca quan tenies el partit fins i tot amb un penal per guanyar-lo. Aquell dia fustigues a l'equip perquè ets resultadista i s'ha perdut, i en canvi el dia que guanyes, si ho fas per exemple com a Tenerife, posant-te per davant i llavors guardant una miqueta la roba i introduint canvis més defensius per acabar enduent el partit, també el critiques perquè llavors has estat un cagat. Però el dia de Cartagena també el critiques perquè no fas el tercer i no estàs sent prou resolutiu i no podem tenir una tarda tranquil·la. Home, crec que s'ha de ser just en la mesura. S'ha de marcar el llistó allà on cadascú cregui que s'ha de posar i a partir d'aquí ser conseqüents. I el que a mi m'ha semblat aquesta temporada, i evidentment no estic parlant del Cristian, ni molt menys, sinó que en general crec que moltes vegades no s'ha estat just amb la crítica per excés. O sigui, crec que es pot ser tot el crític que es vulgui, sempre i quan sapiguem, el que hi ha, que no hi ha cap problema per dir-ho, el pressupost és el que és, la plantilla... Ep. Els socis que són, i si ho compares amb altres clubs passa que hi ha una diferència abismal, i després això, que el criteri, si decidim que jutgem per resultats, jutgem per resultats. Si és per joc, per joc, però no sempre quan ens interessi un o l'altre.
T'havíem perdut un momentet només, Adri. Cristian, ni que sigui per haver obert el meló abans de l'Adri.
No, jo realment també m'agradaria saber de tots aquests que ahir al final del partit es van acordar de la victòria i dels canvis que havia fet Hidalgo, si en el moment 68, com va marcar el Cartagena, pensaven igual. Llavors, clar, per aquí és on vaig jo, no? I jo amb el que sóc més crític és... jo sóc crític amb el fet que sembla que no es pugui criticar. I llavors jo crec que la crítica sempre, si no hi ha faltes de respecte, és bona, és constructiva, i després cada un pot agafar la part que vulgui de cada un. Perquè al final m'imagino que tots al final tenim alguna part de raó. I està clar que som aficionats, però tots al final hem vist molts partits del Sabadell. I llavors, bueno, al final un pot opinar si creu que el sistema és correcte, si no és correcte, si els canvis s'han fet bé... Jo entenc que si jo fos entrenador del Sabadell, no recordo haver perdut mai ningú partit com a entrenador del Sabadell jo. Segurament, perquè hem sigut Champions, però clar, és part de l'aficionat. I que hi hagi crítica i que hi hagi aquest debat que estem fent ara és perquè el club està viu. Realment, si no fos així, si no hagués crítiques perquè el club estaria totalment ensorrat, no?
Sí, i després, si us sembla, també farem un petit apunt del que ha estat una setmana qualificada des del club com històrica, amb aquesta ampliació de capital de 6 milions d'euros, que demostra d'entrada que l'equip està, el club, l'entitat, està més viva que mai i que sobretot surt d'aquesta causa de dissolució. Ja no és una empresa, perquè al final els clubs de futbol avui dia, les societats anònimes esportives, són una empresa en fallida. José Miguel, no sé si volies afegir alguna cosa.
Sí, que amb la pandèmia aquesta, l'avantatge o la desavantatge que tenim és que no podem anar al camp, que això tots ho volem fer. Però l'avantatge que tenim és que podem veure tots els partits, perquè pràcticament tothom ens hem abonat a aquestes plataformes per veure els partits, com a mínim jo, i jo cada partit veig el Sabadell. Cosa que l'any passat pues, hi havia algun partit a casa que ja no podia anar i els de fora, evidentment, pues, no els podia veure. Aquest any tots sabem, els jugadors, els coneixem... Sabem el rendiment que estan fent, com evolucionen, com no evolucionen, i el que deia l'Adri, al final de temporada estem on hem d'estar. El partit del Leganés que vam guanyar era per perdre-ho 0-3. L'altre dia amb l'Oviedo, el més just, era un empat a 0, perquè cap dels dos partits equip va fer per guanyar. Potser el dia que vam guanyar la Ponferradina, el 0-3 també va ser avoltat. És a dir, et donen i et treuen. El penal de l'altre dia contra el Corcón, el Víctor, no era penal... I el penal que ens va fer, ara no recordo, l'Alcorcón, el penal és molt semblant al que li van fer al Víctor. És a dir, que al final de temporada el que et donen pel que et treuen. I sí que és cert que el que parlàvem, que les crítiques sempre són ben rebudes, però hem de saber on estem, hem de saber com ha anat tot, insisteixo, la pretemporada que hem tingut, molts fitxatges, el pressupost que tenim... I fitxatges de... El que m'agrada d'aquest any de l'equip és que se'l veu amb ganes i motivat, perquè són jugadors pràcticament tots de segona B que tenen aquesta gana per mantenir-se al futbol professional, i ahir quan van fer el gol semblava que havien guanyat un títol perquè es veu que l'equip està unit. Jo l'altre dia vaig coincidir amb un soci d'aquí del poble i li vaig preguntar, tu saps si l'equip està amb Hidalgo? perquè quantes vegades hem vist els jugadors que li fan la cama, com es diu literalment, a l'entrenador i se'l treuen del mig. I em dona la sensació que en aquest cas l'equip està tot a una. Hi ha dies que surten les coses millor, hi ha dies que surten pitjor, partits del Corcón l'altre dia que l'agafis per on l'agafis no hi havia res, i ahir vam tenir la sort que els canvis van funcionar, que va sortir un Ever superendollat, que vam tenir aquell punt de sort de poder l'autogol que es va fer el jugador del Cartagena i ens vam guanyar 3 punts, que el que parlàvem, no? Del dia de l'Almeria, com deia l'Adri, era un partit que l'Estoico feia el penal, que ens posàvem 2-0, al final jo al minut 80 deia hem perdut 2 punts i al final el que vam perdre van ser els 3, saps? Vull dir, això és molt llarg, hem d'anar pas a pas, sí que l'equip hi ha hagut moments que dèiem ai, 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 però bueno, a veure si aquesta victòria tan necessària ens dona una mica de tranquil·litat a tots, perquè al final tots el que volem és veure el Sabadell a mitja taula amb 50 punts i vinga, i acabar la temporada.
I comentaves el tema de la pandèmia, a mi em resulta molt curiós, tinc un dubte realment, que és si es pogués anar a l'estadi, la reacció a les xarxes socials seria la mateixa, i després allò que es desprèn del que sembla que l'entorn opina o del que sembla que l'afició sent, seria igual que el que veiem ara des de casa o no? Ho dic perquè com no es pot anar a l'estadi, no hi ha aquell moment de si estic emprenyat, es cridar-s'ho als jugadors, a l'entrenador o a qui calgui. Segurament el moment d'escalfor no el viuries amb un telèfon a la mà, sinó que seria a l'estadi, i segurament podríem comprovar fins i tot sectors de l'afició que potser a les xarxes socials, al tema Twitter, no tenen cap necessitat d'anar allà a opinar. I per tant, em genera molt dubtes si realment és el sentit general de la gent, si és simplement perquè amb el tema de la pandèmia i de no poder expressar-te a l'estadi provoca aquestes reaccions a les xarxes, però vaja, és un tema també a estudiar, eh? I el que dèieu de les crítiques, estic molt d'acord amb el tema que si ara mateix estem fent aquest programa i estem debatent sobre el Sabadell, qui s'enriqueix és el Sabadell. O sigui, al final, d'un esperit crític constructiu, evidentment, el club que no té massa crítica, el club que no té darrere ningú, que estigui pendent d'ell, és el club que acaba morint. Això és evident. I, per tant, estic d'acord que això és molt ric. El que jo critico de la crítica, valgui la redundància, és que, per exemple, es digui que el dia que es va canviar el sistema tàctic es va guanyar i que, per tant, la culpa d'Antoni Hidalgo és per no insistir una vegada més en un sistema tàctic que li va funcionar un dia, quan era mentida. O sigui, és que l'equip no va canviar tàcticament aquell dia i va quedar en l'imaginari col·lectiu que es va guanyar perquè aquell dia el senyor Antoni Hidalgo va canviar la tàctica. No, el que va canviar és el rol d'un jugador que de normal jugava carriler i va jugar més enrere, amb mapes de calor, amb posició mitjana de tots els jugadors. Hem estat veient anàlisis de la Lliga de 20 pàgines directament d'aquell partit i el Sabadell juga exactament igual que els anteriors. L'única diferència és que es guanya, i amb el tema dels jugadors passa el mateix. A mi em fa molta gràcia allò que s'ha posat tan de moda ara, de si Free Romero, Free Everpena, Free Aaron Rey i Free el que no juga. I cada setmana és el mateix quan es perd. El que no juga és el que hauria de jugar i la culpa és perquè ell no juga. Ostres, que arriba un moment. Free Boniquet, i llavors juga Boniquet a Tenerife, ho fa bé, i veus, Antonio, el que hauries de fer és posar Boniquet, i t'ha donat la raó. Resulta que el següent partit, Xavi Boniquet actua uns metres més enrere, no surt bé perquè es perd, i la culpa és de Boniquet, perquè resulta que, no sé, no vol córrer, o Xavi Boniquet sortia d'una lesió, i si no entrava en els plans d'Antoni Hidalgo en les setmanes prèvies, segurament és perquè hi ha un tractament que va al marge del que diu la classificació de les urgències i que té el seu procés, i tu no pots cremar un jugador fent-lo jugar 90 minuts cada 3 dies perquè si no te'l carregaràs més del que ja estava. I al final, des de casa, tots tenim la sensació que hauríem de jugar els nostres 11 que volem, i crec que, per això deia que a vegades crec que no és just, perquè es critiquen coses que o no han passat, o hi ha jugadors que estan tocats i critiquem que no juguin, o, home, no sé, siguem justos amb aquesta crítica. Això és el que em referia jo.
José Miguel, que volies parlar?
Sí, jo, pel tema que deia l'Adri de l'alineació, jo parteixo de la idea de que l'entrenador, tant l'Hidalgo com el Juve, els veuen entrenar cada dia. Saben com estan els jugadors, com si descansen, si no descansen, si estan més encertats, menys, etcètera, etcètera. Vull dir, ells són els que saben com està cada jugador, i canviar d'entrenador, com es demanava insistentment, tampoc de vegades és la solució, perquè l'Albacete porta 3 entrenadors i va últim, el Zaragoza porta 3 entrenadors i també
últim.
Està allà al Pou. Vull dir que sí que de vegades és la solució, però no portar un altre entrenador et garanteix. el garanteix triomf. Sí que és cert que anímicament és un canvi i moltes vegades hi ha equips que reaccionen, però al final, i es torno a dir, l'Albacete i el Zaragoza, mira com estan. I un altre tema, hi ha jugadors, el que diré, ara potser no esteu d'acord, però hi ha jugadors que en 90 minuts se'ls hi fan molt llargs, però 20 minuts surten i són uns revulsius, que és el que va fer ahir Ever Pena i d'altres vegades Aaron Rey, perquè Aaron Rey contra l'Alcorcón va sortir 20 minuts i va revolucionar l'atac, però ahir va sortir a titular i el nano doncs no tenia el dia. Vosaltres no sé si us en recordareu, perquè potser jo soc més gran que vosaltres, del Juan Sabas a l'Atlético de Madrid,
sí,
era un jugador que sortia 20 minuts i revolucionava el partit, però quan jugava de titular pues no feia res, era un jugador que passava desapercebut. I no és dolent tenir jugadors que et canvien el partit, és tan més important tenir-ho. Hi ha jugadors que han de prendre aquest rol, evidentment tothom vol jugar 90 minuts, però també hi ha jugadors que són molt útils per a aquest últim tram del partit i que ser titular se'ls hi fa llarg.
Sí, i fins i tot aquí afegiria les circumstàncies del rival, el marcador, vull dir, entren moltes variables en joc i pot ser decisiu jugant 20 minuts com jugant 70, 80 o 90. Cristian, que volies parlar, em sembla.
Sí, jo el que vull deixar clar una miqueta, perquè entenc que la meva postura aquí és la que, no, la que soc crític, no, amb l'equip o amb l'entrenador. Jo mai he demanat la dimissió de l'Antoni Hidalgo, eh? O sigui, per mi, a muerte amb Antoni Hidalgo. El que he demanat és que molta gent, no, és que Hidalgo és d'aquí, és del club, és un dels nostres, vale? O sigui, és un dels nostres, si el sistema no funciona, variem-lo. Hem arribat a segona A per jugar amb un 3-5-2 i possiblement no sempre hi ha de jugar amb 3-5-2 i la plantilla està feta per jugar amb 3-5-2 perquè no podem jugar amb un 4-4-2 perquè només tenim un lateral dret a la plantilla, que és Òscar Rubio, que és una persona de 35 anys. I això és l'única queixa que jo tinc, eh? Crec que no són... Es tindrien que moldar una miqueta més a la categoria o als rivals i no dir, sóc el Sabadell, aquí vinc jo amb un 3-5-2 i amb això és el que tirarem endavant, no? I aquí és on jo he sigut crític sempre, eh? I és on sé crític,
hi ha un matís amb això, que és que el Sabadell tanca amb 4-4-2 i que dins d'això, en l'esquema del Sabadell, és cert que com a lateral dret natural l'únic és Òscar Rubio, però que quan l'equip no té la pilota... tant Jaime com Pedro Capó actuen com a lateral dret també, o sigui que això, entenc el que vols dir, però al final Pedro Capó, per dir-te alguna cosa, és un jugador que acaba, a part de que juga del que vulgui, però moltes vegades en el rol del partit sense pilota, quan l'equip no la té, Víctor juga per davant i qui tanca per allà és Pedro o Jaime, vaja.
Bueno, juguem sempre amb el mateix sistema. Jo és l'únic que dic, que no hem de morir amb un sistema, m'entens o no? Que possiblement hem de canviar el sistema i depèn d'on juguem i del que on juguem i del rival que juguem. Sí. Això és el que jo sempre, més o menys, he sigut crític, que sembla que tinguem que morir amb aquesta idea. Si hem de morir amb aquesta idea, morim. Però tinguem-ho clar. Escolta, jo jugo amb un 3-5-2 i això és el que hi ha. M'entens o no? Si defenguen 4, doncs jo soc Antonio Hidalgo i juego con un 3-5-2. Bueno, doncs, possiblement, si aquest és el teu pensament i tu vols morir així, bueno, doncs igual tampoc estàs mirant tant per l'equip o pel club, no? Perquè al final tu vols morir amb les teves idees, no? I al final crec que aquest any l'important és mantenir la categoria, perquè imagino que tots no volem tornar on estàvem l'any passat i que gràcies a Antonio Hidalgo i al cos tècnic, que estic segur que milloren l'equip, és que estic segur, i sé que el Juvenal és un motivador nat i l'Antonio Hidalgo és un motivador nat i segur que parles amb qualsevol jugador, és que és el millor cos tècnic que podem tindre. L'únic que jo he demanat alguna vegada és no morir amb aquest 3-5-2 o no ser egoistes en dir no, és que jo jugo així i prou, no? Aquesta és la meva crítica del cos tècnic, si al final salvem la categoria, perquè al final el que necessitem aquest any és que hi hagi 4 per sota nostra, si és que és l'únic que necessitem. Si salvem la categoria i Antonio Hidalgo, mira, és que tots aquells que heu sigut crítics amb mi, amb el sistema tàctic, doncs mira, aquest any hem salvat la categoria amb 3-5-2, doncs jo li diré, sí senyor, per això tu ets professional i jo sóc un tribunero, i jo no m'hi dedico a això. Jo és l'única crítica que he fet,
Sí que és cert que de moment, clar, ara ho podem dir avui xifres en mà, s'està aconseguint aquest objectiu, queda molt, i és cert també que el Sabadell portava una motxilla, ho hem dit molts cops, de sortida, aquest 0 de 15. Rivals com, per exemple, ahir el Cartagena pateix, o està patint ara en primera persona, el fet d'haver-se enfrontat últimament a l'Espanyol, Mallorca, Leganés, etc. El cas del Logroñés és igual. Un altre equip que fa 4 setmanes semblava imparable i ara el tornem a tenir allà 6 puntets i sembla que si no canvia molt la cosa també es ficarà en aquesta lluita. Vull dir que al final potser amb tot això també perdem una mica la perspectiva, no? Que al final l'objectiu és precisament estar on estem avui dia. ho dic perquè també hem llegit alguns comentaris, o ara parlo a títol personal, de el Sabadell entre els 10 primers. El Sabadell ha de quedar, sincerament, 18è. Si el Sabadell queda 18è aquesta temporada, serà una temporada exitosa. No sé si això ho compartiu, vaja.
Sí, totalment. Sí que, al final, que el que a vegades jo tinc la sensació és que perdem de vista qui som i què tenim. O sigui, si al final una crítica com la que feia el Christian, jo la puc arribar a entendre, de dir, mira, a mi no m'agrada que s'hagi apostat a tot o res a una carta, a un sistema tàctic. És opinable i evidentment és respectable al 100%. El que jo veia, i per això deia que no ho focalitzo ni molt menys amb el Christian, perquè sembla que sigui la nota discordant del que estàvem dient ara, i em sap greu, no era la intenció ni molt menys, si parlo en general. I la idea que tinc és que la crítica és desmesurada, és exagerada, tenint en compte una situació que crec que a vegades les xifres s'han d'explicar i s'han d'analitzar com toca per entendre-les, perquè veus la llista de rànquings de límits salarials i dius, home, però si no estem tan malament, si el Sabadell té encara 6 o 7 equips que queden per darrere seu en aquest rànquing, si el Girona només té 4,2 milions d'euros, és que això és mentida. És que aquest rànquing està fet sobre el paper com hauria de ser aquesta temporada si fos una temporada normal. I hi ha un asterisc molt gran que la gent obvia a l'hora de fer aquestes valoracions, que és que la mateixa Lliga, els clubs que estan sanejats econòmicament, els permet saltar-se aquest límit salarial i, per exemple, tenir situacions com la del Girona, que un únic jugador, en aquest cas és Tuani, que va resoldre l'últim partit amb un doblet, cobri més del que diu tot el límit salarial de l'equip. És una excepció, és pel tema de la pandèmia, és perquè els clubs estan sanejats, però de 42 equips que hi ha a la Lliga, 15 s'han acollit a aquesta fórmula, que té penalitzacions, que després, si no reformules aquest límit, de cara a la següent temporada, el teu límit quedarà escurçat. Però per començar, el Sabadell ara mateix, per recursos, per calés, per plantilla, com dèieu abans, la plantilla dona fins on dona, ja està, i ho sabem tots. I fins i tot per massa social, que som els socis que som el 21 de 22 i hem estat tota la Lliga el 22, el 21, el 20, ara el 18, si avui acaba la Lliga ens fa un favor el senyor Tebas, però siguem conscients que som el 21 de 22. Llavors, quan ets el 21 de 22 en socis, en calés, en jugadors, i posem el crit al cel perquè anem al 21 de 22, a mi em costa d'entendre-ho. I això no treu que puguem ser crítics, que es pot ser tot el crític que vulguem, però siguem conscients d'això.
Algú vol afegir alguna cosa, breument, abans d'anar a publicitat?
Sí, jo crec que també el tema aquest de la pandèmia que comentàvem, tal com deia l'Adri, que hi ha vegades que no pots anar allà al camp i mostrar les teves emocions, els teus pensaments, i ho fas a través de les xarxes socials. El tema aquest de la pandèmia, personalment, el Sabadell li ha afectat, perquè la Nova Creu Alta és un camp que apreta i que sobretot, quan hem estat a segona, hem estat un equip fort que guanyava molts partits a casa, que perquè hi han passat molts equips que després han pujat a primera i van perdre, no? I això, evidentment, també, segurament, quan vas a Anduba, doncs això també es nota, però potser vas al camp de les Palmes, que és un camp gran, que no es nota tant, i el Sabadell en aquest punt perd, i la prova la tenim en que hem guanyat 5 partits i 3 han estat fora. Vull dir que en aquesta temporada el factor camp influeix menys que altres temporades, i això al Sabadell li perjudica.
Concretament, 10 punts de 17 del Sabadell han arribat fora de casa, aquestes 3 victòries que deia el José Miguel. Vinga, va, Cristian, remata-m'ho i anem a Publi.
No, seguint una miqueta explicat amb el que deia l'Adri de les redes socials i el fet de no assistir al camp, lògicament, quan perdíem el camp de Sabadell, jo em jurava a la meva esquerra o a la meva dreta i criticava, o xiulava, o ens enfadàvem, o esperàvem que sortís l'equip per aplaudir, o per xiular, o per dir, sou uns mantes, doncs això ho fèiem al camp i ara ho tenim que fer. Doncs quan acaba el partit, jo surto al Twitter, me'n vaig al Twitter del club i a partir d'allà, doncs, entrem a debatre o a discutir. Ara entro menys, perquè com entren aquests al Lleida a dir celebrem i a faltar-nos el respecte i insultant-nos una miqueta, doncs ens han fet una miqueta fora, no? Però sí, és això. I considero que aquest any no és tan important jugar a casa com jugar fora, perquè realment tots els camps estan buits, no?
Segurament, com diem, això també influeix i ha influït molt en aquesta primera volta de la Lliga. Un comentari que ens deia el Sergio Pellicer per ja posar-li enllaç al tema, eh? I de veritat que després entrarem una mica més en valorar també aspectes d'ahir del joc, també la Copa del Rei, com està el club avui dia. Ens deia, les crítiques al Sergio constructives són acceptables. La cosa i derribo, les valoracions d'un partit ja en el minut 15, quan un partit té múltiples fases, com ahir per cert es va poder veure, i les cròniques abans que acabi el mateix estan absolutament fora de lloc. Doncs amb això ho remato. Fem una aturada per la publicitat i a la tornada, insistim, aquesta segona meitat del Tribuna Preferent i també, com diem, Copa del Rei, el partit contra el Castellón. Llegim els vostres comentaris. Molta teca encara.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Dos minuts per sobre del punt de les 8 del vespre, de tornada aquí a Ràdio Sabadell amb el Tribuna Preferent d'avui dilluns 14 de desembre del 2020, el penúltim del 2020, que ningú s'espanti que tornarem al gener. I avui sí, Adri, sisplau, amb sorpreses al final. Jo no em puc aguantar més. Avui hem d'explicar què està passant aquests dies a Ràdio Sabadell.
El que diguis tu, tu manes.
Guarda-m'ho pel final, t'ho dic, perquè queden menys de 48 hores i això s'ha de fer bullir l'olla. Després, no despistarem més a la gent. Hem dedicat molta part d'aquesta primera mitja hora del programa a parlar de tot l'enrenou que es genera quan el Sabadell guanya, quan el Sabadell perd, però en l'aspecte esportiu no em negareu que no sé si va ser el punt d'inflexió contra l'Alcorcón amb el gol a última hora, però l'equip ahir es va refer prou bé. No va ser el partit més brillant ni de bon tros, però sí que va ser un partit sòlid, tret dels 10 primers minuts, la reacció del final, tots potser teníem, o ara parlo també una mica de títol Ràdio Sabadell, perquè aquesta reflexió la compartíem, que teníem la sensació al final del partit que amb el gol del Cartagena no era un dels gols d'aquells que et deixava tocat, sinó que tenies la sensació que el Sabadell podia rascar alguna cosa encara de Cartago Nova i així ho va ser. No sé què us va semblar l'equip ahir.
Jo la veritat és que els primers 10-15 minuts, molt malament. Perquè realment, els primers 20 minuts podíem anar 2-0, 3-0. És veritat, que quan... Jo també haig de dir que quan va començar el Cartagena apretant-se tant, em va recordar el partit del Leganés i vaig dir... En aquell moment vaig pensar, avui guanyarem. Perquè és el típic partit que ens podíem fotre 3-0 els primers 20 minuts i dic, si ja no
si guanyen, el temporal...
és impossible que es guanyen. I quan va marcar el Cartagena, allà que vaig dir, bueno, jo crec que l'equip pot tirar endavant i aquest el partit el podem, com mínim, igualar, no pensava guanyar, però sí com mínim igualar-lo.
Sobretot tenia aquesta sensació d'estar ficat, no?, contra un equip dels realment de la teva lliga, que ens hem omplert molt la boca també a parlar de finals, i un altre dels conceptes també que hem repetit molt és el d'equips de la nostra lliga.
No, i a més, sí que vull ser, en aquest cas, ficar l'exemple de que quan es marquen el gol, ens marca l'1-0 Cartagena, l'equip al Sabadell tira endavant, ens apollem, tirem amunt, anem a guanyar el partit. El Cartagena, en el moment que els hi fem el gol de l'empat, es comencen a esbroncar entre ells, perden els papers, i és aquí la diferència, que sí, realment hi ha un equip treballat ja a nivell d'actitud, de companyerisme, i de que l'equip no es vingui a baix.
José Miguel.
Sí, estic d'acord amb el que deia el Cristian, no? Que al final l'equip vos... sap que era un partit important, era un partit que s'havia de donar la cara i entre tots sumen i el fruit d'aquest gol, aquesta celebració del gol és de la feina feta, no? De que els jugadors sabien de la importància d'aquest partit, del que representava i de donar aquest pas endavant, de dir, bueno, estem aquí, perdem 1-0, ens estem jugant la vida, anem a fer aquest pas endavant, anem a lluitar, anem a posar les coses difícils. Insisteixo, aquell puntet de sort que de vegades fa falta també, als últims minuts podríem haver fet l'1-3 i l'1-4, però bueno, perquè el Cartagena ja anava directament a buscar l'empat, evidentment, i molt content pel resultat, no? Molt content.
Sobretot per aquest punt també de... d'haver-li, ho dèiem al principi, d'haver girat una mica la truita a la pel·lícula, no? Que semblava que al final fóssim el pacient qui sempre en els últims minuts feien mal, i ara sembla que també la cosa, el balanç es comença a equilibrar. Han de passar moltes jornades perquè la cosa s'equilibri, però si més no, també és agradable de veure que el Sabadell, Adri, en certa manera té vida en els últims minuts.
Sí, ja, al final no vull parlar d'experiència com a entrenador o com a jugador, perquè tots qui més qui menys ha tingut la mateixa experiència que puc haver tingut jo, que és nivell zero i entrenar gairebé per tema social més que no pas esportiu, però fins i tot amb nois d'últimes categories, etc. A vegades tens la sensació, jugant o entrenant, que dius, ostres, crec que ho estic fent tot per poder guanyar i en canvi no sé per què porto tres derrotes seguides. I al revés, dies que dius, avui hem jugat un bunyol de partit i no sé per què, però hem acabat guanyant, no? I això a vegades, l'interruptor són coses com el tema de l'Alcorcón, un partit que no mereixes res, perquè realment és dels partits que més clarament has merescut la derrota, i en canvi a l'últim hora acaba salvant un punt, i allò potser fa que t'ho acabis de creure en un tema de confiança, fins i tot de subconscient, i no saps ben bé per què, enganxes una dinàmica que, tot i que el Cartagena se't posa una altra vegada per davant i aquest mateix partit l'agafes a la jornada 4 i segurament seria una nova derrota i tots estaríem dient, ostres, les que vam tenir, les que vam fallar, ara no saps ben bé per què, però aquesta inèrcia doncs sembla que s'ha canviat. No podem parlar encara de la tendència perquè portem tots just dos partits només, però vaja, la sensació que dona, i crec que l'Antonio Hidalgo a vegades ho ha dit en roda de premsa, allò de dir, el que ens està penalitzant és el 0 de 15 de sortida. Si traiem aquell tram de competició, avui fèiem números, portem al desembre 7 de 12. És una mitjana realment alta per un equip que està a la part baixa de la classificació. Si tires cap enrere, anar guanyant un partit de cada tres, més o menys, et permet això, estar en una zona, no diré còmoda, però sí no està despenjat. El que penalitza, i que no li trec de mèrit, perquè evidentment va ser cosa del Sabadell, el no sumar en els primers cinc partits, o sigui, el 0 de 15 és també perquè el Sabadell no és capaç de guanyar cap punt en aquell tram. Però vaja, que si el tema de les dinàmiques existeixen en el món del futbol, que crec que és una evidència, hem d'aprofitar al màxim la que tenim, que és més o menys positiva.
Anem a veure també què diuen els aficionats i els seguidors del Centre d'Esport Sabadell a les xarxes.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Perquè a dos quarts de set hem preguntat a Twitter com valoràveu que el Sabadell hagi sortit finalment del descens. Recordeu que el premi cada setmana productes oficials del club amb l'etiqueta TP946. L'Urilic, per exemple, ens deia que psicològicament per tots és importantíssim. El Sergio Oliva, que la moral a tope, que ara toca seguir treballant i remant tots en la mateixa direcció, que aquesta és la nostra fortalesa. El Javi, que ho necessitàvem, i també pels jugadors, que els donarà confiança per aconseguir l'objectiu. El Josep, que després de començar la temporada fins ahir en zona de descens, anímicament aixeca la moral a tots, club, jugador i aficionats. Ara aprofita el mercat d'hivern per trobar jugadors que aportin les carències actuals. L'Ivan Torres, que ens deia, molt bona victòria i moralment importantíssima per tothom, especialment per calmar els ànims dels més impacients que esperaven disputar-li l'ascens, diu irònicament, a l'Espanyol, al Mallorca i companyia. El Luis García, que ens diu que és un miratge, que això és llarg, queda molt camí, falta alguna cosa en l'equip que aporti molt més a la creació i a les bandes. El Sergi ens diu que la victòria d'ahir i el fet de sortir del descens seran un xute, diu, anímic per l'equip. Aconseguir els 3 punts contra el Castellón seria una gran notícia. El Roger Capella, que amb el Castelló ja al cap, bona feina de l'equip, calma, que queda molt camí per recórrer. L'Enric Lozano ens comentava que sortir del descens és positiu, però ahir es va veure que guanyar un partit et fa sortir d'allà, però perdre'l et fa tornar a entrar, que la lliga és llarga, que cal anar sumant d'un en un, de 3 en 3, però que cal anar sumant partit a partit i distanciar-se de la zona de descens. El Xavi García, que ens comentava que això s'ha de reafirmar amb 2-3 partits seguits, però ara per ara és una muntanya russa d'emocions. I el Juan Rodríguez, per últim, que ara uns minuts ens deia que estava totalment d'acord amb tu, Cristian, que l'esperit crític sempre és beneficiós per part de tots, dels aficionats, dels socis, dels mitjans de comunicació, l'equip i la directiva. Tothom sempre volem el millor pel Centre d'Esports Sabadell. No tornarem a obrir aquesta carpeta, que ja hem dedicat una bona estona, però em quedo també amb un parell d'arguments. Com diem, d'entrada, reforç psicològic per tothom, jugadors, club, nosaltres mateixos, els qui estem sempre opinant i fent el debat al voltant del Centre d'Esports Sabadell, i hi havia també qui demanava o qui pensava ja en el mercat d'hivern. Vosaltres també sou dels qui creieu que l'equip ha d'arribar allò... Era important arribar en aquesta lluita, no despenjats, pel que pugui passar a partir del 4 de gener? Vinga, qui dispara, perquè és un tema interessant. Va, Cristian, comença tu.
Cristian.
No, jo crec que això ho deuen pensar els 22 equips de segona A, no? Cada un amb els seus objectius. És esperar el Reis per veure el que... O les notes de desembre per veure on es fallarà el setembre, on tu pensaves que no fallaries, no? Con la qual tenim l'opció de que hi ha una segona finestra. Segurament tindrem una miqueta més de massa salarial, igual que tothom, m'imagino. I sí, està clar que l'equip s'ha de reforçar. Tampoc serà fàcil, no? M'imagino que el que en diners no hi ha gaires, s'està tirant molt de sessions, però bueno, està clar que el Sabadell es reforçarà perquè tots els equips que hi ha a la zona es reforçaran.
José Miguel.
Jo en l'aspecte esportiu sí que he vist una evolució en determinats jugadors, perquè, per exemple, el Pierre Cornut, els tres primers partits que va fer, vaig pensar, i aquest nano d'on ha sortit? Aquest està, el Josu podria fer el que està fent. I s'ha de dir que Pierre Cornut està progressant moltíssim, de la mateixa manera que penso que Jaime podia competir ja amb Pedro Capó pel tema de la titularitat, i ara per ara Jaime, jo no m'esperava molt d'ell, però també va en progressió. I dit això també, hi ha dos jugadors que m'esperava moltíssim d'ells, que són Juan Hernández i Víctor, que venien, són cedits d'equips de primera divisió i pensava que havien de ser determinants i fins ara no ho han estat. Tenim el Stoikov, que té el búlgaro, juga en una altra lliga, però respecte al mercat d'hivern, on podem rascar? Perquè si ve algú de segona, és algun jugador que no ho està fent bé al seu equip i que vol venir al Sabadell. I de segona B... no sé si per, no conec el mercat, però no sé si hi ha algun jugador que pugui fer 15-20 gols a segona B que porti ara, que pugui venir a segona a fer gols. Guru, bueno, ahí està. Edgar, també sabem les seves virtuts i les seves carències, jugadors que a segona B eren notables, però que per segona són justets. No sé, no hi confio gaire amb el mercat d'hivern, i sí que m'agradaria que els jugadors que no estan tenint minuts o que no estan tenint sort donessin aquest pas endavant, no? Insisteixo molt en Juan Hernández i en Víctor, que trobo que haurien de ser els jugadors que marquessin la diferència per això, perquè venen d'equips de primera que volen tornar a aquests equips, i per tornar a aquests equips i ser importants a primera ho han de fer bé al Sabadell.
Adri?
Per la mateixa regla de 3, Stoikov no hagués vingut al Sabadell, no? Perquè podria jugar al Mallorca. Entenc que hi ha equips que hi ha posicions que les tenen molt ben cobertes amb diferents jugadors, i aquí és on deixen anar jugadors que possiblement siguin posicions que els altres equips no tinguin ben cobertes, no?
Sí, però hi ha vegades que fer un pas endarrere et serveix per fer un pas endavant, i el Mallorca ha cedit l'Stoikov al Sabadell perquè sap que no és un rival directe, i perquè tots els gols que faci l'Stoikov contra equips amb els que el Mallorca s'està jugant pujar també són punts que el Mallorca treu. És un benefici que treu el Mallorca.
Pues en aquests equips és on podrem anar a rascar segurament també, no?
Sí, però d'Stoikov n'hi ha pocs en el mercat. Ja no per la qualitat, sinó per tot el que es va donar, perquè realment va ser una carambola que el Sabadell, si el dia últim de mercat, a les 9 del matí, li diuen, no sé si a José Manzanera, Bruno Batlle, Esteve Calzada, Antonio Hidalgo o a qui sigui, que acaba a la mitjanit amb Stoikov al Sabadell, no s'ho creu, perquè va ser un joc d'anar caient cartes. La prioritat era un davanter centre, bé, ho hem explicat unes quantes vegades, però al final ho tenia fet amb el Tenerife. Com que el Mallorca creu que el Tenerife sí que pot ser rival directe, acaba dient que, tot i tenir acord Tenerife jugador, que no se'n va a Tenerife i que, per tant, anirà allà on vulgui el Mallorca. O sigui, són una sèrie de caramboles que han afavorit clarament el Sabadell en aquest cas, que va saber estar en el moment oportú per acabar tancant aquesta sessió, però que aquestes passen una de tant en quant, i tant de bo tinguéssim un altre Stoikov, I comparteixo en part el que comentava el José Miguel, de sobretot a Juan Hernández. En el cas de Víctor, jo el que li... per utilitzar algun verb, recrimino, és que es dilueixi a mesura que avança els partits, perquè és com una beguda gasosa quan el mous, que al principi surt i revoluciona una mica, sobretot, recordo, crec que va ser el partit contra l'Espanyol, que juga la segona meitat i que dius, ostres, quin jugador, no? Però que després, quan juga d'inici, dura La benzina li dura 60 minuts, no? A partir dels 70 comences a veure que li costa, que no arriba a fi. En el cas de Juan Hernández sí que jo esperava una mica més, i fins i tot afegiria aquí un jugador que ahir per mi va estar molt bé, però que en el global està fent menys del que segurament esperàvem, que és Guruceta, no? Que és un jugador que al final, bé, ho heu avançat una miqueta, no? Ara, com comentàveu, el que es pot fitxar és que el Sabadell, amb els recursos que té, t'obliguen a fitxar o a jugadors que surten de lesió d'un any anterior, com en el cas de Juan Hernández, que havia estat lesionat, com en el cas de Jaime, que havia estat lesionat, o jugadors que venen de segona divisió B, de fer-ho molt bé, i que és una aposta de dir, m'arrisco a que un jugador que està a segona B pugui rendir també bé a segona divisió A, o joves promeses que són balons per obrir. I, per exemple, a mi Gruceta és un jugador que del poc que li havia vist amb l'Atlètic de Bilbao m'havia agradat molt. En canvi, aquí no saps per què, encara no li estan sortint les coses com tots esperem, encara que queda lliga per davant, però és que al final la teva realitat ha de ser aquesta, i si fitxes, que crec que haurà de fitxar el Sabadell, haurà de ser amb aquest perfil de jugadors, jugadors que... és que fins i tot segones bé, perquè tu penses, tu estàs a la Cultural, per dir algun jugador, o ja no et dic el Deportivo perquè és un altre món, però un bon equip de segona divisió B, un jugador que estigui despuntant, et dirà que té contracte i que, per tant, o li pagues aquest equip o, si no, no et deixen el bon jugador, el jugador top de segona divisió B, i el Sabadell tampoc està per poder pagar. Per tant, el mercat és bastant limitat.
Sí, i no oblidem que aquí tota la plantilla l'has fet a cost zero, fins i tot a nivell de sou, com és el cas de Juan Ibiza amb l'Almeria. I ja no només això, també sí que és cert que Esteve Calzada, i ara faig referència a la Junta de l'altre dia, perquè ningú s'equivoqui tampoc, que aquests 6 milions d'euros d'injecció de capital, que realment no seran 6 milions d'euros, ho explica també el Luis Salas, en aquest cas el conseller del Centre d'Esports Sabadell, es farà aquesta ampliació de 6 milions és per cobrir-se les esquenes. Realment serà de 5,2, 5,3 milions fins a arribar al límit del capital social mínim que marca, en aquest cas, la Lliga de Futbol Professional, el Consejo Superior de Deportes. Però que ningú tampoc pensi que aquests 6 milions d'euros han d'anar a tenir un equip més potent en la parcel·la econòmica. Sí que és cert que un 25% va al límit salarial, però que també hi ha més aspectes importants, com per exemple estabilitat, dotar d'estabilitat al centre d'esports, a l'entitat com a tal.
Sí, aquest és un càlcul que a vegades confon molt, perquè una cosa és el límit salarial, una altra cosa diferent és el que cobren els jugadors, que no va exactament lligat al que diu el límit salarial, encara que pot portar una mica a confusió. O sigui, el tema és, una cosa és el que cobra el jugador i una altra cosa és el que la Lliga creu que cobra el jugador o que hauria de cobrar, i són conceptes diferents. I en el tema d'ampliació capital també, no? Com estaves en números negatius, vaja, no seré jo qui parli d'aspectes jurídics, perquè tot i que estem fent un màster en els últims anys, malauradament al Sabadell, anem bastant perduts amb aquestes històries, però és evident que una ampliació de capital de 6 milions d'euros no implica, per si algú està temptat a fer el càlcul ràpid, de dir, ah, teníem 4 i pico més el 6, ara tindrem 10. No, tant de bo, però no és aquesta la història. Jo crec que la notícia, més enllà de si el límit salarial es pot incrementar una mica o no, que com crec que el Christian que ho deia abans, tothom més o menys està jugant amb les mateixes cartes i intentant estirar una miqueta més el fil d'on estava abans, la notícia és que el Sabadell per primera vegada estarà amb una estabilitat sense estar patint per la butxaca, i com crec que era el mateix Sales que ho comentava a la Junta, si esportivament s'aconsegueix la permanència, el Sabadell no haurà de patir perquè institucional o financerament es pugui mantenir. No, tindrà els deures fets i podrà tranquil·lament fer front a les exigències.
A punt de marcar, per cert, l'amic Monxo, el Girona Rayo.
L'he tret per si de cas, perquè ha hagut un moment que la cobertura m'ha fet patir. Dic, ai, calla, que encara cauré del programa per culpa del Girona.
A puntet, a puntet. El Juanfran Lara, per cert, que ens diu que al voltant del tema que ens hem de reforçar sí o sí, al mig del camp, un creador de joc, necessitem un reforç i per ser titular, algun jugador que estigui en un equip exòtic i vulgui tornar a Espanya és on veig més possibilitats, o algun jugador d'algun filial de segona B. Recordem que només hi ha una fitxa lliure actualment al centre d'esport Sabadell, que si no surt ningú més, no podrà entrar ningú més en aquest sentit.
Bon debat també aquest, el de quina posició reforcem. Ara deia ell un migcampista, aquí cadascú té la seva, segur que si preguntem entre els quatre surt una posició diferent,
Vinga, va, qui es vol mullar? Breument, per això que hem de parlar encara de la Copa.
Un home, un jugador que asseguri gol. Tenim porter, el futbol és porter i davanter centre. Porter el tenim, ens falta un tio que faci gol. Està l'Stoikov, però l'Stoikov necessitem algú més allà de suport.
Cristian?
El gol és necessari, I bueno, podríem dir allò de típic d'un per línia, no?
Tant de bo, eh?
Però està clar que al final el que es necessita és gol i necessitem un home gol, sí.
Adri?
Estic d'acord, ni que sigui per canviar una miqueta, perquè he dit que seria diferent i al final tots pensem el mateix. No, no és fàcil, trobar un home gol també que t'asseguri una certa quantitat, però crec que s'ha de reforçar la davantera. I sobretot al mig del camp. O sigui, crec que necessitem algú que faci de sostenidor una miqueta del joc, que te l'aguanti en el mig del camp. O sigui, una figura, un àngel, un de barrena, un reforç en el mig del camp, crec que són les dues prioritats.
Doncs mira, el José María Cava ens diu que hauríem de fitxar sí o sí un stopper, el que deies tu ara, Adri, i el que deieu vosaltres, Cristian, José Miguel, un killer. Però diu que apunta que especifica que han de ser titulars. Va, 10 minuts, una mica menys perquè arribem al punt de dos quarts de nou. Ara més que tenim el Sergi Parc pendent, que s'ha connectat fa uns minuts. Tenim novetats, tenim sorpreses a la Copa del Rei. Ràdio Sabadell, bé, estem pendents de saber si hi haurà imatges, no hi haurà imatges al partit d'aquest dimecres.
Tema curiós, aquest també, el que estàs traient ara.
Per què?
Perquè el club ho vol fer, o sigui, l'Ibiza Islas Pitiusas sí. Vol retransmetre el partit, el tema de drets televisius estan venuts i no hi ha cap plataforma que vulgui retransmetre l'Ibiza Islas Pitiusas a Sabadell perquè hi ha un munt de partits aquell mateix dia i no és un dels triats per la tele. L'Ibiza ha demanat poder retransmetre'l via YouTube. O sigui, imaginem-nos el que estem parlant ara mateix, o sigui, un club de tercera divisió retransmetent per YouTube el partit, però no tenen el vistiplau encara, per tant no sabem si hi haurà... O sigui, televisió com a tal no hi haurà. El dubte és si via YouTube hi haurà algun enllaç o no, però vaja, que és un tema... Les coses de Palacio van despacio, que diuen en castellà.
Doncs això, el que sí que hi serem segurs som nosaltres, els de Ràdio Sabadell, dimecres a partir de dos quarts de set del vespre, de la tarda, ens hi posarem aquí a Ràdio Sabadell, i amb una novetat, que aquí el senyor Adrián Arroyo serà... Oh, molt bé, molt fi aquí, Roger Manet.
Li doneu un rebombori, de veritat, alguna cosa que no ho té.
Mira, és per donar-li, ara ho parlarem, però és per dotar-li d'una mica d'emoció a la Copa, perquè, sincerament, molesta bastant, aquesta Copa del Rei, tal com estan les coses.
No, la Copa no molesta mai.
El senyor Adrián Arroyo a la narració, el dimecres, des de Can Misses, intercanviats els papers amb el Sergi Garcés. Per tant, Sergi Garcés aquí a l'estudi, amb servidor. A mi no m'intercanvieu els papers, no farà Sergi Parc de mi. Si més no, això és el que tinc
entès. Tu prova, a veure si cola i canvieu, també i aneu rotant tot.
I l'Adrián Arroyo, que se'n va uns dies a Eivissa, en plural, dies, a banda de les seves històries, a narrar aquest Eivissa Islas Pitiusas Centre d'Esports Sabadell. Va, fora conyes. La Copa què?
La Copa no serveix per res aquest any, ja t'ho dic jo.
El titular.
Imaginem-nos que el Sabadell va passant rondes i que toca jugar contra un equip de primera. No podem anar al camp. Quin al·licient té això? Que vingui el València, l'Atlètic de Madrid, si no pot venir al camp, si no podem anar al camp els aficionats, aquest any trobo que la Copa estorba més que ens beneficia. I quan abans ens eliminin, que potser és dimecres, abans podrem jugar ja cada setmana, perquè fins ara estem jugant cada 3 dies. La gent deia un 11 inicial fixa, però com vols fer un 11 inicial fixa si tens partits cada 3 dies? Has d'anar rotant, perquè si no els jugadors... Parlem una altra vegada de Stoikov. El búlgaro jugava cada partit. Què ha passat? Que el búlgaro no podia ja i necessitava descansar. I trobo que la Copa, aquest any... Jo no tinc cap motivació, evidentment. Vull que el Sabadell guanyi cada setmana, però si ens eliminen diré, bueno... No tinc cap al·licient aquest any per la Copa. Sí. Sé que no la guanyarà el Sabadell, sé que no arribarà a semifinals ni a quarts de finals. Vull dir, no tinc cap motivació, la veritat.
Sí. Et puc fer una pregunta i si obren portes als aficionats? Perquè deia Javier Tebas que potser a partir del gener es plantejava això. Clar, jo avui li donava voltes i pensava... Tu imagina't que amb tot el que ha patit el Sabadell, amb una afició que estava il·lusionada en pujar i que es queda sense poder anar a l'estadi, sense veure l'equip a segona i tal, i que després té el premi gros que pel que sigui et diuen mira, obrirem portes i et toca en primera divisió a l'estadi, allò, amb no, només 3.000 persones. Ai, mira, calla, just la xifra de socis del Sabadell.
Sí, però soc molt negatiu, estic molt negatiu i no crec que aquesta temporada podem anar a la Nova Creu Alta ni a la Copa ni a la Lliga. Sincerament, veient el que hi ha, veient el que ha passat a Alemanya, quan les barbes de tu vecino veas cortar, no? Aquí ens esperarem a que passi el Nadal per... Ai, 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 i tots cap a dintre una altra vegada.
Va, que el José Miguel ens ha deixat un titular. Cristian, tu què? La Copa...
O seré més escuet. La Copa mola.
Sí? A tot mola, eh?
Sí, sí, sí.
Jo, si podem arribar a quarts, arribem, aprofitem el moment i si hi arribem on puguem arribar i disfrutem-lo, tu.
Que ningú s'esperi per això, Adri, demà passat, un Sabadell amb Ian Mackay, Stoikov i nou més, eh? Que al final l'única part positiva d'aquesta pel·lícula ara mateix segurament és per donar rodatge als jugadors, ara estic pensant així ràpidament, Jesús Olmo, Antonio Romero, David Astals,
Diego Foli, Josu
en els últims partits, Pedro Capó, en els jugadors que menys minuts estan tenint, no?
Jo haig de reconèixer que l'altre dia, quan vaig veure l'alineació cartagena, vaig pensar que Stoikov el guardàvem per la Copa, eh?
Sí?
Sí.
I contra el Castelló ens suplen una altra vegada, no?
amb el duel Stoikov contra Gianluca Simeone, el fill del Xolo, que serà rival i que demà el tindrem a la ràdio. O sigui, demà a l'Hotel Suís, el fill del Xolo.
És bona aquesta.
Sí, sí, és una història curiosa perquè, insistim, és un equip de tercera divisió i amb aquest toc també mediàtic com és...
Sí, a més és molt curiós perquè venen de jugar dissabte, que crec que van empatar...
Contra el Cardassà 1-1.
I Ibiza i l'Espitiusas Cardassà, i el Cardassà és un equip d'un poblet a Mallorca que juga contra l'Atlético de Madrid a la Copa, o sigui que el fill ha jugat 4 dies abans que el pare, que ja em diràs tu les possibilitats que hi havia d'un Xolo Simeone contra el Cardassà. Doncs mira, el futbol té aquestes coses a vegades. Per això la Copa mola.
Tindrem un xolismo contra un hidalguismo, no?
No, aquí no, eh? Aquí no, que tinc conflicte d'interessos, llavors. Aquí ja no sé què hem de fer.
Vinga, va, breument, perquè ens queden tres minuts, mal comptats. Dissabte tenim Castellón, el cinquè rival directe d'aquest tram de 5 partits. Què espereu abans de les vacances? Us demano molta brevetat, eh? Què espereu d'aquest partit?
Jo espero no perdre per marxar de vacances tranquil.
Sobretot, ni que sigui esgarrapar un punt, no?
Sí, tant de bo guanyem. És un partit que parlàvem de 6 punts, però sobretot no perdre.
Cristian.
Lògicament espero guanyar, però és veritat que la victòria al camp del Cartagena ens dona una miqueta més d'aire. I a més... Tinc una miqueta de por perquè si guanyem seran 6 punts seguits, ens anirem al mercat d'hivern pensant que som la bomba, que ja no hi ha que fitxar i això és el que em preocupa a mi una miqueta.
Adri,
perquè que... no oblidem que a partir del gener després tornarà a vindre el Mallorca, tornarà a vindre el Rayo Vallecano...
Sí,
és asimètric,
Sí, és calendari asimètric. Sí. La segona volta comença contra l'Almeria, però després no tocaria Almeria a Mallorca. És asimètric per sort, perquè déu-n'hi-do quin inici de temporada, eh? Però sí que és cert que després la segona volta comença amb un desplaçament complicat, a Montilivi contra el Girona, has de jugar contra el Lugo, després tens una setmana, diria que és de Copa, un cap de setmana
sí,
de Copa.
El 16 de gener, sí. O sigui, si passes a la Copa jugaràs l'endemà del Dia de Reis contra un segon B fora, i si tornes a passar el cap de setmana del 16 és per la Copa, no hi ha Lliga.
Doncs veurem com li va el Sabadell, perquè si cau eliminat aquest dimecres tindria després dues setmanes fins i tot de descans entre partit i partit. Va, que em queden 2 minutets i avui tinc feina perquè us vull demanar doble porra. Porra de Copa i porra de Lliga. Vinga, Cristian, que veig aquí el José Miguel que s'ho està pensant. Dispara tu.
Jo, el dia de la Copa, 1-2.
1-2.
Cap a casa. I dissabte, 3-1.
3-1, doncs doble victòria del Centre d'Esports Sabadell. Gràcies, Cristian, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
José Miguel, què?
Jo no sóc gaire positiu pel tema de la Copa i continuo pensant, doncs posaré un 2-1 en contra, i en canvi el dia del Castellón veig un 1-0. Guanyem 1-0.
Doncs derrota la Copa i victòria contra el Castellón. Tu, Adri, què, el de sempre, no?
No,
0-0.
Sí, anava a dir que fins i tot signava el pronòstic del José Miguel, però vaja, no, 0-0 a la Copa, per tenir emoció, com el jove espanyol de Copa Federació, doncs un tema així...
No fotem.
I contra el Castellón, home, per complir amb la tradició, un 2-1 en l'últim minut, no?
Home, un gol d'Arturo, no? El fitxem...
No el tenim, Arturo, però vaja, més igual, qui sigui.
Per ser una abraçada, José Miguel, que no t'he acomiadat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Adri, també, demà a les 2 a l'Hotel Suís.
Ens veiem, adéu-adéu.
Una abraçada del Roger Benet a les vies de so, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, i tornarem el pròxim dilluns amb l'últim tribunal preferent del 2020, abans, com diem, demà a les dues, Hotel Suís, i dimecres, demà passat, a quarts de set de la tarda, aquest partit de Copa del Rei, Ibiza, Islas Pitiüses, Centre d'Esports Sabadell, amb la narració de l'Adriana Arroyo, des de Can Mises. Una abraçada, adéu, bona nit.